L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda, molt cordial, una jornada més. La salutació de benvinguda en este temps d'actualitat que conjuntament i de manera diària us oferim des de la sintonia de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Dimecres, tercer dia del mes de desembre, i com cada dia un temps d'actualitat que encetem introduint el sumari de continguts a tractar en titulars. Avui, amb les qüestions de caràcter mediambiental, començarem parlant de dues plataformes del nostre territori, la Plataforma en Defensa de l'Ebre i la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia. Representants de totes dues van viatjar ahir a Brussel·les. Totes dues plataformes van portar les seves reivindicacions a les més altes instàncies europees. Reivindicacions, com no, relacionades amb el Pla Hidrològic de l'Ebre i també, en este cas, el Projecte Castor i les indemnitzacions. Seguirem parlant d'aquest escorcoll que des d'este matí pels vols de les 10 s'estan fent per part dels Mossos d'Esquadra a dues empreses dels cítrics del nostre territori com són Ebrefruit i Agrofruit. El ple de Deltebre declara bé d'interès cultural el conjunt arquitectònic de la parròquia de Sant Miquel. I han començat ja les obres de millora de la carretera que uneix Amposta amb la platja dels Eucaliptus a la zona del Delta de l'Ebre. Avui també destacarem aquesta massiva entrada d'olives produïda en el dia d'ahir a la cooperativa agrícola del Camp de Santa Bàrbara. Tot i que no està confirmat oficialment, podrien ser 250.000 els quilos que els productors van entrar en el dia d'ahir a aquesta cooperativa. Seguirem amb més qüestions d'actualitat. Avui passarem també per l'Ametlla de Mar, municipi on torna el Parc de Nadal amb el Planetari Digital. Les inscripcions ja són obertes des d'ahir dimarts. Es poden fer a l'oficina de la Regidoria de Festes, a l'Ajuntament Calero. I avui també destacarem qüestions de l'àmbit de la cultura, i més concretament de la cultura musical. La Unió Musical Jaume Balmes de Santa Bàrbara complix 25 anys. Per commemorar-ho, s'ha elaborat un vídeo de reconeixement al responsable al capdavant d'aquesta entitat durant aquest quart de segle, Paco Casador. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia. Són temes, qüestions que de seguida ampliem aquí, a l'Informatiu Emute.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I avui obrim el nostre temps d'actualitat tractant qüestions de l'àmbit mediambiental, perquè la Plataforma en Defensa de l'Ebre va viatjar en el dia d'ahir a Brussel·les per exposar davant el Comitè de Peticions de l'Eurocambra la seva opinió sobre els incompliments de la normativa europea del Pla Hidrològic de l'Ebre, així com els seus efectes perjudicials per al tram final del riu i el delta. La compareixença forma part del procés obert des que fa un any i mig es va presentar la petició davant l'Eurocambra i s'unix també a la queixa de la Plataforma en Defensa de l'Ebre davant la Comissió Europea i la demanda al Tribunal Suprem Espanyol. Escoltem algunes de les impressions que sobre aquesta qüestió recollia l'Agència Catalana de Notícies, començant amb la representant de la Plataforma en Defensa de l'Ebre, Susana Abella, que explicava creu que l'informe anirà en la seva línia i que la Unió Europea farà, com dèiem, una bona estirada d'orelles al govern espanyol. Susana Abella.
Creiem que sí, que l'informe anirà en la nostra línia. Ho ha dit molt clarament la representant de la comissió. També, quan ens hem trobat i ens hem reunit, els temes que s'han tractat doncs van en la mateixa línia. Per tant, creiem que sí, que se li donarà un bon estirar a orelles en aquest sentit al govern espanyol.
Susana Abella assegurava que tenen temor que el govern espanyol faci el mateix de sempre i que intente guanyar temps dient que aplicarà canvis que no seran, diu, substancials ni implicaran una revisió d'aquest Pla Hidrològic de l'Ebre.
La por que tenim és que el govern espanyol farà l'estratègia de sempre d'intentar guanyar temps dient que hi haurà un reajustament, una revisió de plans per al 2015 i que això es modificarà. Però sabem, a sense certa, perquè som membres del Consejo de l'Agua de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, que no hi ha cap intenció per part del govern espanyol de revisar el Pla de l'Ebre. L'única intenció que tenen és reajustar petites coses que se'ls poden quedar així soltes, però no hi haurà un canvi substancial.
Susana Vella demanava també a la Generalitat que treballi en l'elaboració d'un informe sobre els efectes del Pla Hidrològic de la Conca de l'Ebre sobre la xarxa Natura 2000 en el tram final del riu. La representant de la plataforma assegura que és un document imprescindible perquè la defensa que estan fent tant els tribunals espanyols com a les institucions europees tira endavant.
Demanem al govern de la Generalitat de Catalunya, com a responsable de la xarxa Natura 2000, que elabore el document, l'informe sobre els efectes del Pla Hidrològic de la Conca de l'Ebre sobre la xarxa Natura 2000 del tram final de l'Ebre. Creiem que és un document imprescindible perquè aquesta defensa que estem fent tant als tribunals espanyols com als tribunals europeus o a la Comissió Europea tiri endavant, i els encoratgem a tirar-ho endavant.
Per la seva banda, l'eurodiputat d'Iniciativa, Ernest Urtasun, assegurava que la Comissió Europea ha estat inusualment dura amb el govern d'Espanya al revisar el seu pla. L'eurodiputat ecosocialista també indicava que estan treballant per organitzar una missió d'eurodiputats a les Terres de l'Ebre per explorar sobre el mateix terreny les preocupacions de la plataforma.
La Comissió Europea ha sigut inusualment dura avui en la Comissió de Peticions en l'avaluació que ha fet del pla presentat pel govern espanyol. Inusualment dura. No és habitual que en una petició la Comissió Europea sigui tan dura i especifiqui que ha trobat molts incompliments de la legislació comunitària en aquesta matèria. I per tant, si esperem que la Comissió Europea pugui fer en això, pel que hem vist avui serà bastant així. L'altra cosa, evidentment, avui hem plantejat que hi hagi una missió a Terres de l'Ebre feta per eurodiputats i eurodiputades, i esperem que això pugui tirar endavant perquè també ens sembla molt important.
I escoltem també les paraules de l'eurodiputada del Partit Popular i vicepresidenta del Comitè de Peticions, Rosa Estaràs, que assegurava que és poc seriós voler prejutjar com serà l'informe final de Brussel·les sobre el Pla Hidrològic de la Conca de l'Ebre. De fet, Rosa Estaràs es mostrava confiada que la Comunitat Europea i el govern espanyol arriben a un acord.
Ara, abans del març de l'any vinent, se farà un informe final. La Comissió ha dit que no prejutja quin serà el resultat d'aquest informe, que se posaran d'acord, se suposa, el govern d'Espanya i la Comissió, i aquest informe final és el que hauran d'esperar. Prejutjar a qui donarà la raó em pareix poc seriós. La Comissió ha dit que no prejutja.
La Comissió Europea presentarà el seu informe definitiu sobre el Pla Hidrològic de la Conca de l'Ebre a finals del proper any, del 2015. La representant de la Comunitat Europea al Comitè assegurava que estan preocupats per les deficiències de seguiment de l'estat de les aigües i els mètodes d'avaluació del cabal ecològic. A més, lamenten un nombre relativament alt de noves infraestructures que tenen un impacte gran en les masses d'aigua i no estan suficientment justificats en els plans. La Comissió comparteix moltes de les preocupacions que s'han presentat aquí, que es van presentar ahir, admetia la representant de l'executiu comunitari, que va afegir també que Brussel·les vigila tot el procediment d'aplicació de la directiva de l'aigua per prendre totes les mesures necessàries per assegurar que Espanya complisca la llei. I sense abandonar encara les qüestions mediambientals en este primer bloc informatiu, al temps d'actualitat a les municipals de les Terres de l'Ebre, parlem avui també de la plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia, que tal i com ahir feia també la plataforma en defensa de l'Ebre, denunciava ahir dimarts a Brussel·les la indemnització, en este cas, a la concessionària del projecte Castor. Des de la plataforma volen que no es pague aquest macrodeute que no han generat les persones, els consumidors, els ciutadans, sinó un projecte lesiu que el Ministeri d'Indústria no va controlar en cap moment amb el rigor necessari. I així ho explicava la portaveu de la plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia, Cristina Reverter. L'escoltem.
Per què no volem que es pague aquest macrodeute que no hem generat nosaltres, sinó que s'ha generat per un projecte lesiu que el Ministeri, en aquest cas d'Indústria, no ha controlat com calia i amb el rigor necessari.
Cristina Reverter parlava del projecte Castor, un projecte finançat a través del Banc Europeu d'Inversions i, per tant, la Comissió Europea i també el Parlament Europeu tenen la seva part de responsabilitat en tota la qüestió. L'escoltem.
És un projecte finançat a través del Banc Europeu d'Inversions i, per tant, la Comissió Europea i el Parlament tenen la seva responsabilitat i volem exigir aquestes respostes.
La Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia també ha enviat una queixa a la defensora del poble europeu, Emily O'Reilly, per la indemnització dels 1.350 milions d'euros pagada a la concessionària Escal UGS. Van portar ahir el missatge de denúncia la veu de les Terres del Sénia i de l'Ebre a Brussel·les contra un projecte lesiu que ara, a més, haurem de pagar entre tots els ciutadans de l'estat espanyol. L'entitat, la plataforma, també presentarà properament denúncies davant dels comitès de peticions d'economia i d'energia del Parlament Europeu, ja que volen exigir respostes també a Brussel·les, ja que, com anteriorment escoltàvem, tant el Banc Europeu d'Inversions financiant parcialment el projecte amb fons europeus que paguem entre tots, és un problema que s'ha estès també a altres països, ja que no és únicament un cas puntual d'un territori, sinó de molts més. La plataforma va voler destacar que eren allà per contactar amb totes les veus possibles i presentar properament aquesta denúncia. Els representants de la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia van aprofitar també la seva visita a Brussel·les per participar en un debat amb eurodiputats d'Iniciativa per Catalunya, Compromís, Esquerra Unida i Podem.
Segons un informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la ràdio local és la segona més escoltada del nostre país. Si vostè vol promocionar o anunciar el seu negoci, comerç o establiment per la ràdio municipal, estarà fent una molt bona inversió. El seu missatge arribarà a totes les Terres de l'Ebre. Anuncies a la seva emissora municipal. Som la segona ràdio més escoltada a Catalunya. Informi-se'n a l'emissora municipal més propera a vostè. També es pot anunciar en cadena la programació conjunta de l'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre, la Ràdio Municipal, la veu dels nostres pobles.
Continuem a ritme de successos i una informació que s'ha produït este mateix matí. La recull l'Agència Catalana de Notícies i diu que els Mossos d'Esquadra escorcollen les empreses Agrofruit i Ebrefruit al polígon Baix Ebre de Tortosa. Una vintena d'agents, sempre segons aquesta nota, estan registrant les oficines d'aquestes societats que representen l'exportador de cítrics més important de les Terres de l'Ebre. Les empreses estan sent investigades per delictes econòmics, entre els quals falsetat comptable. Segons ha pogut saber l'Agència Catalana de Notícies, hi hauria un forat comptable de 50 milions d'euros. Les investigacions van arrencar fa un any quan Agrofruit va entrar en concurs de creditors. Un dels anteriors gestors s'hauria apoderat de manera fraudulenta de 300.000 euros. Es preveuen detencions en aquesta operació. L'entrada per ordre judicial ha començat poc abans de les 10 del matí. I continuant amb la crònica informativa del dia, parlem ara d'una qüestió molt diferent. Per fer-ho anem cap a Deltebre, perquè el ple celebrat en aquell ajuntament ha declarat també d'interès cultural el conjunt arquitectònic de la parròquia Sant Miquel. Des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu.
El ple municipal de Deltebre en sessió ordinària aprovava per unanimitat de tots els grups polítics declarar bé d'interès cultural el conjunt arquitectònic de la parròquia Sant Miquel, que inclou l'església, la casa abadia, el saló parroquial i la casa del vicari. La proposta d'aquesta declaració destaca, entre altres raons, l'interès arquitectònic i artístic del conjunt i el paper dinamitzador social i cultural d'un sector important de la població. L'alcalde Deltebre destacava que aquest conjunt, tot i no tenir una antiguitat considerable, és singular i forma part del nostre patrimoni històric. José Emilio Bertomeu.
Pues bueno, ha sigut un ple ordinari que s'han portat diversos punts, però un dels més importants és el dictamen de la proposta per tal de declarar com a bé cultural d'interès local el conjunt arquitectònic de la parròquia Sant Miquel de la Cava. A petició de mossèn Ricard, mossèn va demanar que si podíem fer declarar-ho com a interès cultural, ja que per part de l'administració central podien acollir-se a una subvenció. En principi l'Ajuntament va dir que no tenien cap inconvenient i així ho han fet. Ara aquí falta la segona part, que també seria fer-se un conveni entre el bisbat i el que és l'Ajuntament de Deltebre. I bueno, també hi ha hagut un punt d'una compra de terrenys que ja tenia adquirit l'Ajuntament, l'Avinguda La Pau, i bueno, i llavors la moció que han fet de suport per al 9N.
El portaveu de Convergència i Unió, Lluís Soler, manifestava que havien votat a favor d'aquesta declaració de bé d'interès cultural.
Convergència i Unió ha votat a favor dels tres únics punts que hi ha. Un és una moció política, els altres són dos temes més de tràmit. En tot cas, un dels temes és la declaració de bé d'interès cultural de lo que seria el complex eclesial de Sant Miquel de la Cava. Des de Convergència i Unió estem totalment d'acord, perquè a hores d'ara tenim un greuge important, que el saló parroquial de la Cava està tancat, però el que hem demanat al govern municipal és que, igual que es fa la declaració d'interès local del complex eclesial de la Cava, per a intentar aconseguir l'1% cultural de l'Estat en gestions del diputat Joan Bertomeu del Partit Popular, pues que també puguem fer el mateix a Jesús Maria, ja que pues és promès des de fa molt de temps que es faria un saló parroquial de Jesús Maria i que s'arreglaria tot el que és el complex eclesial també de Jesús Maria. Per tant, avui l'únic que s'ha aprovat és la declaració de bé d'interès cultural de la Cava, que està bé, i que estem totalment d'acord i per això hem votat a favor, però també demanaríem pues, que s'introduigués com a bé d'interès local tot el que és el complex eclesial de Jesús Maria.
El mateix plenari aprovava per unanimitat la moció presentada pels grups del PSC, Esquerra Republicana i Convergència i Unió sobre la declaració de responsabilitat del 9N.
Gràcies, Lluïsa. Sense moure'ns de la zona del Delta, passem a l'altra banda perquè han començat ja les obres de millora de la carretera que unix Amposta amb la platja dels Eucaliptus. Unes obres finançades per la Diputació de Tarragona i que constaran de dues fases. Amb aquestes obres es millorarà la seguretat de l'accés en aquesta zona costanera força concorreguda a l'estiu. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
S'han posat ja en marxa les obres d'ampliació i millora de la carretera TB3405, la que uneix Amposta amb la platja d'Eucaliptus, el litoral d'aquest terme municipal ampostí. Aquesta era una vella reivindicació de l'Ajuntament d'Amposta i dels veïns, ja que la via actual és molt estreta i suporta molt trànsit, especialment a l'estiu. En l'obra s'invertiran prop de 1.300.000 euros. Ho escoltem a la regidora d'Urbanisme de l'Ajuntament d'Amposta, Isabel Ferrer.
És una millora importantíssima, sobretot per la seguretat dels vehicles, perquè, com tots saben, és una carretera que ara actualment és molt estreta i el que es fa és enxamplar-la, la qual cosa donarà moltíssima seguretat als vehicles i esperem que en qüestió de 2 mesos, 3 màxim, estigui ja en ple funcionament la primera fase. I després, a l'any 2015, també al voltant del mes d'octubre, iniciaria la segona fase.
El tram d'aquesta primera fase té 3,2 quilòmetres i arriba fins al nucli de població dels Muntells. També s'ha previst la construcció d'una rotonda a la interconnexió amb la carretera TB3404 d'accés a Sant Jaume d'Enveja, que també s'aprofitarà per connectar un camí. També es projecta la construcció de 2 calaixos de formigó per tal de cobrir el canal de la comunitat de regants de la dreta i es farà una millora dels accessos a les finques per tal de guanyar en seguretat.
Amposta obre les portes a la 54a Fira de Mostres, el gran aparador comercial de les Terres de l'Ebre.
Del 5 al 8 de desembre, vine a Amposta, visita la fira i gaudeix de les activitats esportives, lúdiques i culturals de la ciutat i de la seva oferta comercial i gastronòmica.
Del 5 al 8 de desembre, 54a edició de Fira Amposta, la teva cita puntual.
52 pobles d'actualitat, les 4 comarques al dia. L'informatiu en mute.
Parlem ara d'un dels cultius tradicionals al nostre territori. Parlem d'aquesta massiva entrada d'olives que s'està produint a la cooperativa agrícola del Camp de Santa Bàrbara. Tot i que està per confirmar oficialment, podrien ser 250.000 els quilos que van entrar els productors només en el dia d'ahir en aquesta cooperativa. Mentrestant, continuen les crítiques a l'empresa Mercadona per envasar l'oli hacendado a Portugal i per portar la producció de tot l'oli que venen al Marroc. De tot plegat, ens en parla des de la Plana Ràdio Josep Roig.
Les condicions climatològiques de les darreres setmanes, amb temperatures més elevades de lo que seria habitual en un mes de novembre i una afectació de la mosca de l'oliva més greu de lo que es preveia en un principi, sumat a la pluja del cap de setmana i al vent de dilluns, ha fet que la recol·lecció de l'oliva aquests dos primers dies de la setmana estigui assolint pràcticament rècords en quant a l'entrada d'aquest fruit a la cooperativa agrícola del camp. Personalment, podíem comprovar la llarga cua que es va formar a la zona de descàrrega de la cooperativa ahir des de les primeres hores de la tarda i fins gairebé les 10 de la nit amb els productors que venien a portar les olives recollides durant la jornada. A l'espera de poder confirmar xifres oficials, treballadors de l'empresa sí que ens comentaven a nit que segurament s'arribaria als 250.000 quilos d'olives entrades solament durant tot el dia d'ahir. Encara sobre el tema oleícola, també ahir ens cridava l'atenció un article aparegut a diversos mitjans de comunicació digital, segons la qual la cadena de supermercats Mercadona seguiria important oli de fora, de manera que, tot i ser una empresa netament espanyola i valenciana, no té cap problema en ignorar els agricultors de la seva terra i importar, per exemple, directament les taronges d'Argentina durant tot l'any, o que l'oli d'oliva, Hacendado, de molt baixa qualitat, sigui envasat per Sovena, una companyia situada a Portugal, de la qual el principal accionista és Roberto Segol, casat amb una filla de Roig. Aquest mateix, Roberto Segol, ha comprat milers d'hectàrees d'oliveres al Marroc per a Roig, que no es talla un pèl a l'hora de portar la producció de l'oli al Marroc i al seu envasament a Portugal. Una part de l'oli s'importa des de Tunísia. La conseqüència és una evident reducció de la qualitat per a poder oferir preus baixos.
Gràcies, Josep. Anem ara cap a l'Ametlla de Mar, municipi on torna el Parc de Nadal amb el Planetari Digital. Les inscripcions van començar ahir dimarts i es poden fer al segon pis de l'Ajuntament, concretament a les oficines de la Regidoria de Festes i Joventut, en horari de 9 del matí a 2 de la tarda. Des de la Cala Ràdio, Olga Tomàs.
Aquest dimarts 2 de desembre s'han encetat les inscripcions al Parc de Nadal, una iniciativa de la Regidoria de Joventut de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar que cada any compta amb una gran participació de nens i nenes i que ens assenyala que ja tenim les festes nadalenques ben a prop. Hi ha temps per inscriure's fins que s'acabin les places, prop de 120. Per inscriure's només cal dur la targeta de la Seguretat Social o el DNI o fotocòpia del llibre de família del nen o nena. El preu d'aquesta iniciativa és de 25 euros, un preu ajustat que té com a objectiu apropar el parc al màxim de nens i nenes possibles. Una iniciativa destinada als nens de 3 a 12 anys que tindrà lloc el 24, 29, 30 i 31 de desembre al Poliesportiu Municipal i també el 2 i 5 de gener a l'Institut Mare de Déu de la Candelera, on es repetirà el Planetari Digital, una activitat que va tenir molt d'èxit l'any passat. Eva de Lamos, la regidora de Joventut.
És una necessitat, bàsicament, perquè també hi ha molts de pares que treballen, però a banda de la necessitat de cobrir este buit que deixen les classes, també és necessari pels mateixos xiquets, perquè passen uns dies de Nadal molt entretinguts fent activitats, sobretot lúdiques. Bàsicament, deixen de banda del tot els llibres i les tasques escolars i ens dediquem plenament a activitats de lleure i de la veritat és que s'ho passen molt bé.
Així, els nens i nenes, amb la supervisió i acompanyament dels monitors, gaudiran del castell inflable, el tobogan inflable, la ludoteca, la pista de futbol inflable, tallers, jocs i el que es va convertir en l'activitat estrella de l'any passat, el planetari.
Tens material per a nounats, com cotxets, bressols, trones, que ja no necessites? Tens electrodomèstics o bicicletes que ja no utilitzes? Estan en bones condicions? Saps que altres famílies els podrien utilitzar?
Aporta el teu granet de sorra al projecte Intercanvi Solidari que organitza el Consell Comarcal del Baix Ebre. Per donar material, truqueu als serveis socials del Consell Comarcal al telèfon 977 44 53 08 o poseu-vos en contacte amb els serveis socials del vostre municipi. I recorda, no dones res que tu no faries servir.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu Emute.
I avui arribem al temps de la meteorologia parlant de qüestions musicals, perquè la Unió Musical Jaume Balmes complix demà mateix 25 anys. Guillermo Gaia ha elaborat un vídeo de reconeixement a Paco Casador per la seva tasca al capdavant d'aquesta entitat durant aquest quart de segle. Novament, des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
La banda de música de la Unió Musical Jaume Balmes de Santa Bàrbara consta oficialment com a tal des del 16 de desembre de l'any 1989, que és la data de l'acte de l'entitat en la que surt per primer cop amb el nom de Unió Musical Jaume Balmes. Tot i això, uns dies abans, i amb motiu de la celebració de la festivitat de la copatrona, Santa Bàrbara, el 4 de desembre, la banda feia la primera actuació i es presentava en públic. Per aquest motiu, demà el poble celebrarà el 25 aniversari d'aquesta entitat musical de la que Paco Casado n'és un dels principals impulsors i president des del moment de la seva creació. Per això, i amb motiu d'aquesta efemèride, el documentalista local Guillermo Gaia ha volgut fer un reconeixement a la banda en general, però molt especialment a Casado per aquests 25 anys al capdavant de l'entitat, no solament com a president, sinó que també com a abanderat, com a músic, amb la circumstància excepcional de començar els estudis musicals gairebé als 60 anys, i també per la implicació que sempre ha tingut amb l'entitat més enllà del seu paper com a directiu, perquè s'ho mereix. Sintetitzava Gaia, aquí escoltem.
Estes 25 anys no ho he fet sobretot a la banda de la Unió Musical, sinó que ho he fet al seu president. El seu president, Paco Casado i amic, és el que es mereix perquè ell va fundar-la i ha continuat durant aquests 25 anys al frente de la banda. Ell la va fundar. Ell pensa que ell ha col·laborat en la banda, però sent president, no cal dir-ho. Després, ell a portar la bandera. Ell ha agarrat, si convé, ha carregat una furgoneta plena de trastes de músics. Ell ha tocat la trompeta, ha de presa solfa, perquè això de Paco és una cosa excepcional a la vejez d'ell, tocar, que li ha entrat molt just, però 25, ai, fa 5 o 6 o 7 o 10 anys que ha de presa solfa, toca la trompeta. És el president, com he dit, és que ho fa tot, Paco. I jo crec que aquest vídeo se ho ha merescut, que li he fet més que res a ell.
El vídeo homenatge, per tant, és un recull de diferents moments d'aquests 25 anys en els que Paco Casado ha exercit els diferents papers dintre de l'entitat, tal com deia Gaia, destacant molt especialment el dia en què es va incorporar com a músic i, com marca la tradició, el dia de Santa Cecília, la banda el passava a buscar pel seu domicili. Gaia també explicava que està preparant un altre vídeo, en aquest cas ja dedicat a tota la Unió Musical Jaume Balmes, amb motiu del seu 25 aniversari, que serà un recull de les principals actuacions que han fet durant tot aquest període.
Un any més arriba la quarta edició de la cursa marxa Sant Silvestre de l'Aldea. Inscripcions al telèfon del casal de joves 977 45 19 61 977 45 19 61. Inscripcions online des del web athleticevents.net. Més informació a la web del casal de joves casaldejoves.blogspot.com. Preu de la cursa, 12 euros. Preu de la marxa, 6 euros. Data límit d'inscripcions fins al 26 de desembre. Distància cursa, 10 quilòmetres, i distància marxa, 6 quilòmetres. Quarta cursa marxa, Sant Silvestre, a l'Aldea. Marca-te-ho a l'agenda.
Amposta obre les portes a la 54a Fira de Mostres, el gran aparador comercial de les Terres de l'Ebre.
Del 5 al 8 de desembre, vine a Amposta, visita la fira i gaudeix de les activitats esportives, lúdiques i culturals de la ciutat i de la seva oferta comercial i gastronòmica.
Del 5 al 8 de desembre, 54a edició de Fira Amposta, la teva cita puntual.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Una situació marcada per aquest vent del nord que continua bufant, continua amb aquests cops entre 70 i 80 km per hora cap a l'Alt Empordà i, com veuen, amb núvols sobretot cap a les comarques del nord-est, sud de la Costa Brava, Costa Central, cara nord del Pirineu i també aquesta banda de núvols baixos boires cap a la depressió central. Ara mateix un ruixat que descarrega dins el mar davant la costa catalana i no descartem que durant el matí aquesta inestabilitat, aquests ruixats puntuals podrien arribar a tocar la costa, més probable cap cap a la costa central i serà a partir de la tarda quan aquests núvols aniran a més, cel més tapat a tot el que és la línia de la costa, amb alguns ruixats, amb algunes pluges en aquest sector, comarques de Barcelona, tarragonines i també núvols que anirien augmentant cap a l'interior. Tot això acompanyat d'unes temperatures que quedaran avui més curtes. Més inestabilitat encara cap al País Valencià i demà mantindríem aquesta situació amb neu cap al Pirineu, baixant la cota fins a aquests 1.100 metres a la cara nord, 1.200 a la resta, ruixats que arribarien a la costa i cap a les comarques interiors i tot això, com veuen, acompanyat d'unes temperatures que els propers dies continuaran tirant cap avall.
Un dia més, com és habitual amb la previsió del temps, arribem a l'hora de posar el punt i final en aquesta repassada a l'actualitat, que és l'informatiu a les municipals de les Terres de l'Ebre. Temps que conjuntament elaborem els serveis informatius de les emissores municipals associades a EMUTE, temps que cada dia s'encarrega de presentar i coordinar. Qui us parla, Domènec Andamal. A l'hora d'acabar una jornada més, gràcies per seguir-nos. Demà hi tornarem a ser. Fins llavors, feliç jornada.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.